les xarxes va plenes de música per reivindicar de tots els temps, i ell és Neil Young. De fet, la tendència estan protagonitzades en aquest moment a les xarxes per la borrasca Filomena, que està també s'està reivindicant. Ha pujat la llum des de l'1 de gener, fa molt de fred, i saps què ens passa a casa amb l'Arenyes quan diem fa temps de neu? Què ens passa quan diem? Joan, fa temps de neu?
Tant.
Tan. Ho fem fatal.
És
bé, això.
És la sintonia. A veure. Molt bé.
És un running gag familiar. Bé, aquests dies hem pogut llegir que l'artista canadenc Neil Young ha venut el 50% dels drets d'autor del seu catàleg musical de prop de 1.180 cançons. Fonts de la indústria xifra en 40 milions d'euros la quantitat que rebria el músic per vendre una part dels drets del seu cançoner. Young retindrà el poder d'autoritzar o no l'ús de les seves cançons en campanyes de publicitat o actes polítics, entre d'altres. Clar, l'acord arriba un mes després que Bob Dylan vengués els drets del seu catàleg de 600 cançons al grup Universal per uns 250 milions d'euros, i la cantant Stevie Nicks de Fleetwood Mac va vendre un 80% dels seus drets per uns 80 milions d'euros. Clar, a què respon aquesta onada de venda de drets? De què parlem quan parlem de drets d'autor? Avui a l'Espai de Música volem resoldre alguns dubtes amb en Joan Arenyes. Va, explica'ns això.
Bé, no el resoldré jo, eh? Ara hem buscat la persona que ens els resoldrà. Perquè, de fet, és un tema que està de plena actualitat. Per exemple, fa uns dies, el youtuber Jaime Altozano va pujar un vídeo molt didàctic sobre el cas de Kanye West, que al setembre va compartir a Twitter tots els contractes que té firmats amb la seva companyia discogràfica.
Sí.
Un vídeo molt interessant i molt recomanable. El busqueu quan s'acabi el pop-up, si voleu. Per saber una mica més sobre com funcionen els drets d'autor en el món de la música, hem contactat amb l'Enric Enric. És advocat i professor de dret intel·lectual a SMUC.
Enric, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, vosaltres?
Molt bé, perquè ens interessa molt aquest tema. S'ha difús moltíssim el vídeo del Jaime Altozano del tema del Kanye West, però ara veiem això, que molts artistes es van venent els drets d'autor, no? Quan un cantant i compositor fa una cançó, quins drets genera, Enric?
Bueno, genera els drets per una part de la composició, és a dir, de la lletra i la música que ha escrit, i per altra part de la seva interpretació. El Bob Dylan, per exemple, és autor i intèrpret, i es poden separar les dues vessants, és a dir, pot generar una part com a drets d'autor i una part com a intèrpret. I si jo, per exemple, si fos cantant, cantés una cançó del Bob Dylan, estaria generant drets de la seva part de compositor. En canvi, ell, quan interpreta, doncs genera com a intèrpret, genera per la venda dels seus discs, per les seves actuacions en directe, etcètera, etcètera, i separadament per la seva part de la composició.
Enric, i d'on provenen els ingressos que genera la seva obra? D'on es recapten aquests diners?
L'obra musical, la composició, el recapten les entitats de gestió, és a dir, a cada país l'entitat de gestió corresponent, per exemple, aquí a Espanya principalment l'SGAE, cada vegada que s'interpreta en un concert o sona a Spotify o sona a la ràdio una música de Bob Dylan o de Neil Young, doncs si es pot identificar qui és l'autor o l'editor, això genera uns drets de comunicació pública, que es diu, no? O quan es fabriquen discs de reproducció mecànica. Tot això va pel compositor i l'editor.
Clar, aquesta onada de venda de drets d'autor per part d'artistes veterans és només una coincidència o hi ha algun motiu concret?
Bueno, jo crec que hi ha, com diríem, diverses coincidències. Tant el Bob Dylan té quasi 80 anys, el Neil Young en té més de 75, el Bob Dylan té 9 fills, si no m'equivoco, de diverses dones, el Neil Young té 3 filles, dues d'elles tenen problemes de mobilitat, i també s'ajunta que aquest últim any doncs, no han pogut actuar en directe. Han vist que s'acosten a una edat i han vist que no els volen deixar aquests problemes de negociar amb les editorials i amb les entitats de gestió els seus fills, els seus nous fills o les seves filles, i prefereixen deixar-li un import líquid. És a dir, és un moviment personal és una decisió personal, però també és un moviment perquè hi ha un mercat, és a dir, a darrere hi ha uns inversors que compren això, és a dir, el que ha comprat el catàleg o part del catàleg de Neil Young ho fa perquè espera tenir un rendiment, és a dir, es paguen uns preus que semblen alts, però els que ho compren tenen calculat que això ho recuperaran doncs, entre clar. 10 i 15 anys. És a dir, no és... És una inversió financera pels que ho compren, saps? Mm-hmm.
Enric, ja sabem que són especulacions, eh? Però quan pot arribar a generar els drets d'autor i altres conceptes derivats de la seva obra artistes llegendaris com aquests que estem parlant, amb més de 50 anys de carrera, com Bob Dylan o Neil Young?
Bueno, és molt difícil de saber, però ja. Si fas el càlcul al revés, si dius, pel catàleg de Bob Dylan han pagat 300 milions, pues, i calculant que això a l'inversor digui, vale, això ho recupero en 10 anys, pues pot ser que siguin 30 milions a l'any, saps? I no solament és a partir de que compres en 30 milions a l'any, però és que això ho ha vingut generant amb els anys anteriors. Per tant, ja deu tenir una bona guardiola, Bob Dylan.
Clar, no? I la veritat és que amb aquest vídeo del Javi, de l'Altozano, no? Clar, ara estem mirant la televisió i cada dos anuncis en surt una amb una cançó de tots els temps del Kanye West, i això potser jo crec que a l'Altozano li va fer pensar, dic, com és que ara tornen a posar-se coses clàssiques en els anuncis, i suposo que és perquè les discogràfiques volen cobrar, no? Que tenen els seus drets i volen generar ingressos, no? També.
Bueno, no és que la decisió de posar una música en un anunci no la té la discogràfica, sinó que la té l'anunciant junt amb l'agència. L'agència li diu, pues, per aquest anunci, per exemple, hi ha un anunci ara d'Adobe amb una música dels Rolling Stones, de She's a Rainbow, pues, perquè associen aquesta música de fa 50 anys exactament amb un producte, amb una imatge, no? I llavors... coincideix també, a lo millor, pues, que és el 50 aniversari del disc aquest dels Rolling Stones i bueno, pues, aprofiten, no? És tota una conjunció d'elements que fa que vulguin agafar una música clàssica per reviure un esperit i associar-lo amb un producte o amb un servei, no?
Clar, però em refereixo que...
La discogràfica està encantada.
De vegades estem sentint una cançó moltíssimes vegades i l'autor no està rebent res, em refereixo. Saps? Vull dir que igual és una gravació que ell no té els drets i és fort, no penses, està forrant aquest artista, i de vegades no és així, no?
No. Jo no estic massa d'acord amb el que dius, perquè per posar una música en un anunci s'han d'haver adquirit els drets de l'editorial, és a dir, això sí que és algo que no gestiona les entitats de gestió, sinó que ho gestiona individualment a l'autor o l'editor. Llavors, si tu vols posar, per exemple, el She's a Rainbow amb un anunci d'Adobe i vols utilitzar la gravació del Rolling Stones original, doncs tens que anar a la discogràfica per una banda i després a l'editorial, que és Warner.
Els que treballem a la ràdio fa molts anys...
A l'autor... Sí, perdona, digues...
No, acaba, Enric.
No, a l'autor, quan l'editorial pues, diu vale, pues el preu per llicenciar-li aquesta música per un anunci d'Adobe o del que sigui, o de Ford, o de General Motors, o de que sigui, pues és, jo que sé, vaja, pot ser perfectament $2 milions i 2 milions més pel discogràfic. Això, evidentment... Els artistes, però estem parlant d'artistes tipus Rolling Stones, o tipus Bob Dylan, o tipus això, no? Els artistes i autors cobren, evidentment que cobren.
Està clar. Enric, el que anava a dir és que els que treballem a la ràdio fa molts anys, ens en recordem com fa molt, apareixia un parell de cops a l'any per la ràdio un senyor amb una llibreteta, que era el senyor de les GAE, que es posava allà al costat i anava apuntant el títol de les cançons i l'artista. Ara suposo que en l'època de les metadades i el Big Data tot això no es deu fer igual, o sí?
Òbviament que no es fa igual, perquè la música digital es pot identificar mitjançant unes tècniques tipus com Shazam, però a lo grande, no? Llavors, per exemple, Spotify li dona... a les GAE periòdicament, no sé si setmanalment o mensualment o quan sigui, tota la música que ha sonat en el territori de competència de l'SGAE, Espanya, durant aquest període, no? I li dona, pues, el que són descargues, el que són streamings, el que són tot, no? Llavors, té que tenir la fitxa, o sigui, la música té que estar ben identificada a Spotify perquè l'SGAE pugui, diguéssim, lligar a qui correspon aquesta utilització. És, no, ja no es fa amb la llibreta, però és molt complicat de fer també, perquè el complicat és creuar aquest big data que et dona un amb els big, o sigui, amb el receptor que tens tu. És a dir, estan donant milions i milions i milions de data i tu has de quadrar amb el que tens, amb la teva base de dades.
Bé, doncs, Enric, moltíssimes gràcies, tot un honor, advocat en dret mercantil i dret de l'entreteniment, assessor de persones i empreses de la indústria creativa. Gràcies per actualitzar-nos en el tema dels drets d'autor. Bon cap de setmana, Enric, gràcies.
Gràcies, igualment.